91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana Ripollet ha recuperat la normalitat després de l'estiu amb l'inici del nou curs escolar. Més de 5.000 nens i nenes van repetir. D'aquesta manera iniciàvem el 14 de setembre de 2007 el primer info de Ripollet Ràdio. Més de 1.500 notícies després i unes 200 entrevistes sobre temes d'actualitat del nostre municipi. Avui els oferim l'info número 100. Un centenar de setmanes al seu costat intentant informar-los de la forma més professional i transparent possible d'aquells esdeveniments, actes i fets noticiables de la nostra població. Un informatiu realitzat des del Patronat Municipal de Comunicació de Ripollet, on també s'ha dit el butlletí i la web municipal. Mitjans tots tres dels quals parlarem avui amb el regidor de Relacions Institucionals, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies, Alberto Castro. I continuant amb la nostra tasca, anem a repassar quines han estat les notícies més destacades de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
Aquest diumenge s'instal·larà a la plaça del Molí la festa de les 3R, organitzada des de les associacions de veïns de Can Clos, Can Mas i Maragall, amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Ens ho explicarà un dels seus responsables, l'Antonio Jiménez.
El projecte de l'Hospital Ernest Lluch fa un pas més. Aquesta setmana s'ha aprovat l'atorgament de la llicència d'obres per a la demolició de les naus industrials que s'ubiquen al sector Redosa, on s'ha de construir aquesta infraestructura.
I aquesta setmana també s'han renovat el conveni que permet el funcionament del Servei d'Assessorament Jurídic sobre Temes d'Estrangeria a l'Ajuntament de Ripollet. Es tracta d'un espai on s'informa especialment la població estrangera sobre temes com ara el reagrupament familiar o l'arrelament social.
L'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet ha elaborat un programa de tallers plàstics pensats pels nens i nenes del municipi amb l'objectiu que coneguin i aprenguin la història local d'una manera lúdica i didàctica. El primer taller serà el proper dia 25.
Aquesta nit el Teatre Auditori acull un nou espectacle organitzat per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. En parlarem del programa trimestral amb la seva responsable Eulàlia Humbert.
I la Regidoria de Medi Ambient ha instal·lat una unitat mòbil de control de l'aire per conèixer la qualitat de l'atmosfera a Ripollet. Aquesta unitat, que ha estat cedida pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat, estarà ubicada al Parc de Norbert Fuster durant un mes.
Dilluns comença a Ripollet el període de proves de la zona blava de Ripollet, fins a final de mes, on no es sancionarà els vehicles, però sí se'ls informarà del nou sistema d'aparcament de rotació gratuït que funcionarà a les Rambles de Sant Jordi i Sant Esteve.
I aquest cap de setmana hi ha diverses activitats programades per als ripolletencs, com la celebració del 32è aniversari de la Macarena, l'entrega de premis de la primera marató fotogràfica de Ripollet o els tallers del Centre d'Interpretació del Patrimoni.
Les associacions de veïns de Can Clos, Can Mas i Maragall, amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i la Casa de Natura, han organitzat una nova edició de la Festa de les Tres Serres. La jornada tindrà lloc el proper diumenge 18 d'octubre a la plaça del Molí, a partir de les 10 del matí. Per donar-nos més detalls de la Festa de les Tres Serres, ens acompanya un dels seus organitzadors, Antonio Jiménez, de l'Associació de Veïns de Can Clos. Antonio, molt bona tarda.
Bona tarda.
Abans que res, recorda'ns quin és el significat de les Tres Serres.
El significat de les Tres Serres és el mateix de sempre, tractar d'enviar el missatge a la població del per què s'ha de reciclar. Ho fem a través d'una festa lúdica que creiem que és la millor forma de que arribi el missatge als nostres veïns.
Aquestes serres eren reduir, reciclar...
Reciclar i recuperar.
I aquest significat, aquests valors, com es transmetran a la festa de diumenge?
En tallers que es fan per la mainada, que van encautxats, que ells aprenguin més que res, perquè els adults ja tenim uns vicis que és molt difícil que se'ls treguin. Llavors creiem que treballant a la mainada arribarem a la fi que nosaltres aconseguim. Hem aconseguit que es disminueixi el consum d'aigua de Ripollet. No sabem si a través d'aquesta festa o no, però nosaltres hem ficat els medis per carrer i s'ha reduït el consum de l'aigua a la població amb una quantitat bastant important, ara no porto aquí números per dir-ho, però amb una quantitat bastant important, encabat ara amb el nou sistema que presentarem de la nova recollida de deixalles, creiem que també favorirà molt a que es puguin reciclar les deixalles que fem nosaltres. Dins d'aquesta festa, com voldreu, aniran contenidors de tota mena. Llavors, uns monitors van assessorant el personal on tenen que deixar, a quin contenidor tenen que deixar les seves deixalles i el per què aquell contenidor. No solament les has de deixar aquí perquè aquí, no, les has de deixar aquí perquè aquests contenidors són, per exemple, el de paper, és de l'orgànica, tot el que servim és coberts biodegradables, plats biodegradables, que això poden anar als contenidors de color marró junt amb el menjar, perquè tot es desfà.
Doncs parlem d'una festa que ben bé és conscienciar, i sobretot els més petits, comentaves.
Sí, o sigui, ja la fita que vam tindre del primer moment que vam començar a organitzar-la és intentar conscienciar els més petits. El nostre somni, que potser algun dia el podrem fer, seria prèviament a la festa fer una campanya als col·legis.
Parlem de les activitats, si em sembla. Quines són les que heu preparat per aquesta cinquena edició?
Bé, per aquesta cinquena edició tenim la famosa paella, que és l'ànima, suposem que és de l'ànima d'aquesta festa. És una forma de treure personal.
Per això els plats biodegradables, no?
Per això els plats són biodegradables, per això els coberts són biodegradables, per això els gots són de multiserveis que li diuen. Aquests gots es cobra una petita dipòsit que se'ls hi torna quan el tornen. Hi ha persona que aquest got diu, jo me'l quedo a casa, però la persona que vulgui torna el got i se li tornarà el dipòsit.
Anem a parlar de les activitats.
Activitats. Ja hem dit, llavors tenien tallers per petits i grans, hi haurà castells inflables, tindrem les degustacions i la venda de productes artesanals, la segona trobada de puntes de coixí, la presentació del servei de recollida i escombraries de la neteja viària, la cuina solar, tindrem també una bicicleta estàtica d'aquesta de dinamo, que està molt bé perquè podran pujar la gent i veure... Llavors tindrem un estant per promocionar els productes de segona mà, i puc anunciar ara, no està a cap programa, perquè es va concretar el dimarts al dematí. Tindrem la sort, i ens enorgulleix molt, tant a tota la comissió, de tindre les copes que ha guanyat el Barça aquest, conjuntament amb la penya barcelonista. Vam tindre unes converses, vam estar parlant i vam aconseguir al final.
Uh-huh. Les copes del triplet.
Les copes del triplet. Això no vol dir, perquè sabem que hi haurà persones que són d'un altre club i que poder no els agradaria fer això, però que sàpiguin tots que estem oberts a qualsevol entitat esportiva, qualsevol penya de Ripollet que vulgui ficar els seus trofeus o vulgui explicar el que fan a les seves entitats.
Doncs ja saben que poden comptar amb la seva participació. Nosaltres ens agradaria, Antonio, que per acabar aprofitessis els nostres micròfons per convidar la participació.
Bueno, ja ho sabeu. Jo penso que és una festa arrelada, és la cinquena edició. Com sabeu, les tres primeres les vam fer al parc del riu Ripoll, que és el nostre lloc, perquè creiem que és el lloc més idòneo. I aquestes dues últimes les hem fet al parc del Molí, degut a les obres que n'hi ha. En una propera edició volem tornar al nostre lloc, perquè també tenim una cosa que és emblemàtica, que és el globo aerostàtic. El globo aerostàtic aquest any no el podem portar, degut a uns problemes que van haver-hi l'any passat. Llavors, per evitar problemes, per això no ve el globo aerostàtic. No és per res més. diu, en principi van creure que n'hi havia prou espai, en clar van veure que no n'hi havia prou espai, i llavors per no tindre problemes.
Uh-huh.
Dir-vos que la segona trobada de puntes de coixí hem vingut un 50% de persones més, i venen uns, unes senyores de Llívia a les puntes de coixí. Com sabeu, Llívia és un poble espanyol que està en territori francès.
Mm-hmm. Doncs serà aquesta una de les novetats d'aquesta cinquena edició de la Festa de les Tres Serres. Antonio Jiménez, de l'Associació de Banys de Can Clos i un dels organitzadors d'aquesta festa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Un moment, jo voldria donar les gràcies, que no s'oblidi ningú, que la festa l'organitzem entre 21 persones, 7 de cada associació, 7 que estem treballant, tots amb una, n'hi ha un cap, com a tot arreu, però que sense els 21 seria impossible de fer la festa, i sense l'ajut també pues de l'Ajuntament de Ripollet, de la Diputació, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, de l'Entitat Metropolitana de Barcelona, de la CONFAC, de la FAVIC, de Sorea, de Jardinet, de la Caixa de Terrassa i de Ripollet Natura.
Doncs queda dit, ja ho saben, des de Can Clos, Can Mas i Maragall, aquesta festa el proper diumenge 18 d'octubre a la plaça del Molí. Gràcies.
A vostès.
Esteu escoltant Info.
La Festa de les Tres Serres compta amb la participació d'entitats veïnals, socials i esportives, així com diferents departaments municipals. És el cas de la Regidoria de Medi Ambient, que enguany torna a participar amb la realització d'alguns tallers de natura a les 12 del migdia per als més petits.
Quant a les entitats, la penya barcelonista de Ripollet també ha volgut aportar el seu granet de sorra amb la festa, amb l'exhibició de les tres copes que va guanyar el Futbol Club Barcelona la temporada passada, la Copa del Rei, la Lliga i la Champions. Joan Jiménez, president de la penya, explicava com neix la idea de portar les copes del triplet a Ripollet.
Ja les havia fet una intentona de demanar-les, vaig intentar que vinguessin per la festa major, que passa de que estaven concedides, però un company meu, el de Totana, que feia la trobada mundial de penyes, em va demanar ja si podien estar un dia més per poder tota la setmana. I em va semblar que era correcte. I evidentment vam dir, ja les tornem a portar a Ripollet, perquè també per la festa major era molt just per fer la promoció, perquè m'ho van dir molt tard. I tampoc és que haguem anat amb molt de temps, les coses siguin dites, perquè ja fa 15 dies que les tinc demanades i fins al dimarts a les 7 de la tarda no se'm va dir que sí.
Les tres copes estaran exposades en un estand de l'entitat a la Fira de la Festa perquè totes les persones que vulguin s'hi puguin fer una fotografia.
I canviem de tema per parlar-vos del seguiment de la campanya de vacunació antigripal estacional que es va iniciar el passat 15 de setembre i que es desenvolupa com en els darrers anys sense incidències i amb un ritme constant. Fins al 5 d'octubre s'han administrat més de 7.500 dosis als centres de servei d'atenció primària Cerdanyola-Ripollet, cosa que equival a un 23,82% de la població diana.
La vacunació antigripal s'adreça especialment a les persones de 60 anys o més, tal i com ens explicava l'info Josep Maria Bonet, tècnic de salut del SAP Cerdanyola-Ripollet.
En principi les persones més grans de 60-65 anys i després aquelles persones amb malalties cròniques, doncs, amb immunodepressió com poden ser els diabètics o persones que pateixen de malalties respiratòries, persones amb asma, no? I un grup de persones bastant delimitat.
També es recomana la vacunació a les persones que poden transmetre la grip a aquests grups de risc i a les que treballen en serveis essencials per la comunitat. Les persones per les quals està indicada la vacuna poden rebre-la gratuïtament al seu centre d'atenció primària de salut fins a finals d'octubre. Respecte al virus de la grip A, la data d'inici de la campanya vacunal la determinarà la Comissió de Salut Pública del Ministeri i el Departament de Salut informarà oportunament de la campanya de vacunació.
I continuem amb sanitat perquè aquesta setmana hi ha novetats sobre l'Hospital Ernest Lluch. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Montcada i Reixac va aprovar el passat dimarts 13 d'octubre l'atorgament de la llicència d'obres per a la demolició de les naus industrials que s'ubiquen al sector Redosa, on s'ha de construir l'Hospital Comarcal. Aquesta ha estat atorgada a l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial.
El projecte executiu per valor de 4 milions i mig d'euro, el redacta per encàrrec del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Unió Temporal d'Empreses formada per B720 Arquitectura, Vicenç Vicenç Benítez Rodríguez i Patricio Martínez i Maximilià Torruella Arquitectura. Aquesta UTE va guanyar el concurs d'idees convocat per la Mancomunitat de Municipis de Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac amb la proposta Llum, Paisatge i Salut. L'edifici constarà de 6 nivells, una planta inferior il·luminada per patis interiors on s'ubicaran els serveis generals de l'hospital, la planta d'accés i el primer nivell que acolliran la totalitat d'àrees assistencials i de suport assistencial de l'edifici i les 3 plantes restants que és on s'ubicaran les 10 unitats d'hospitalització. L'Hospital Ernest Lluch, segons la proposta guanyadora, disposarà d'una superfície construïda de prop de 40.000 metres quadrats i 8.500 metres quadrats d'aparcament. L'edifici es construirà atenent a criteris sostenibles, basant-se en l'arquitectura bioclimàtica, i les instal·lacions funcionaran amb edificis amb eficiència energètica. El cost total previst per arribar és de 97 milions d'euros.
El proper dilluns entrarà en funcionament l'aparcament de rotació gratuït amb control horari a les Rambles de Sant Jordi i de Sant Esteve. Fins al proper 1 de novembre el control serà exclusivament informatiu i a partir d'aquesta data començaran les sancions per part de la policia local.
L'horari d'estacionament limitat serà de 9 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 5 a 8 al vespre tots els dies laborables. Els dissabtes serà de 9 a 2 del migdia i el mes d'agost i els festius restaran inhàbils. Els comerços locals, l'OAC i el centre cultural seran els encarregats de facilitar uns rellotges en què s'haurà de senyalitzar de forma visible l'hora en què s'ha estacionat. El regidor de Comerç i Indústria, Joan Fandos, explicava durant el ple municipal del mes de juny quines serien les sancions per als vehicles mal estacionats.
La limitació i control horari dels aparcaments a les zones senyalitzades es realitzarà amb els següents horaris: laborables de 9 a 13:30 i de 16:30 a 20 hores els dissabtes de 9 a 2, festius, diumenges i mes d'agost inhàbils. L'estacionament es efectuarà informant mitjançant qualsevol sistema de l'hora en què el vehicle és estacionat. La manca o incorrecta col·locació del rellotge o comprovant horari en lloc visible serà sancionat amb 60 euros, sobrepassar fins a 30 minuts el límit horari amb 20 euros, sobrepassar de 31 minuts a 60 minuts el límit horari amb 40 euros i sobrepassar en 61 minuts el límit horari amb 60 euros.
El control del compliment de la rotació el durà una empresa externa que en cas d'infracció passarà l'avís a la policia local.
I parlem d'un altre servei. El passat 7 d'octubre es va realitzar la signatura del conveni per continuar oferint el servei d'assessorament jurídic sobre temes d'estrangeria a l'Ajuntament de Ripollet. Es tracta d'un espai on s'informa la població de Ripollet, en general, especialment la població estrangera, sobre temes d'estrangeria com ara el reagrupament familiar i l'arrelament social, entre d'altres.
El servei que realitza tots els dilluns de 3 a 7 de la tarda a l'OAC s'ha adjudicat a l'empresa Associació per la Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers per una durada de 2 anys. Aquest servei també s'encarrega de gestionar i tramitar expedients referents a temes d'estrangeria a qualsevol ciutadà de Ripollet que així ho sol·liciti, com ara les tramitacions i les renovacions d'autoritzacions i les tramitacions de la nacionalitat espanyola. També s'informa sobre els canvis legislatius importants que es produeixen a la llei d'estrangeria per tal d'evitar rumors i especulacions i canalitzar constructivament les inquietuds informatives dels estrangers. Finalment, aquest servei també dota de formació jurídico-administrativa bàsica sobre estrangeria al personal administratiu de l'Ajuntament.
Des de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet ha programat una sèrie de tallers plàstics pensats per a nens i nenes a partir de 5 anys on se'ls aproparà la història del municipi. El primer dels tallers, que serà gratuït, tindrà lloc el proper diumenge 25 d'octubre al Centre Cultural i tractarà sobre la conservació i usos dels cereals durant els primers anys d'història de Ripollet.
L'objectiu d'aquesta activitat, tal com va declarar el regidor de Cultura Ferran Tornel en roda de premsa, és tan lúdic com didàctic.
La idea principal és fer tallers i activitats divertits però amb un contingut merament didàctic, relacionat sempre amb la història, en aquest cas, també si sempre que podem, amb la història del nostre municipi. Per això, el meu programa, com ja veieu, es titula Ajuda amb la història, amb un objectiu principal que és que els nens i nenes aprenguin, juntament amb les seves famílies, petits capítols o anècdotes de la nostra història, al mateix temps que, per suposat, s'ho passin i gaudeixin d'allò més.
Aquests tallers es realitzaran a partir del mes de gener, el darrer diumenge de mes, a les 12 del migdia. Les instal·lacions del Centre d'Interpretació del Patrimoni tindran un cost de 3 euros. L'activitat del mes de novembre, programada pel dia 29, també serà gratuïta i se celebrarà de forma excepcional al barri de Can Mas en el marc de les jornades de participació ciutadana.
D'altra banda, aquest cap de setmana finalitzen les activitats realitzades en el marc de les jornades europees de patrimoni. El tema central serà la vinya i el vi.
Diumenge, entre les 11 del matí i les 2 de la tarda, es faran visites guiades a l'exposició Temps de Vinya. A més, es realitzarà l'activitat als sentits i al vi amb una proposta d'activitat plàstica, un recital de poemes bàquics i una audició musical.
Avui s'inicia el primer curs de monitors de lleure infantil i juvenil organitzat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripollet. Uns 25 joves de la localitat participen en aquesta iniciativa que compta amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient i l'Associació Ripollet Natura.
El curs, que s'allargarà durant uns 3 mesos i està realitzat per l'Escola Tras, té una durada de 275 hores, 100 de teoricopràctica, 150 de pràctica i 25 de treball personal. Els joves que finalitzin el curs obtindran un diploma de monitor que els autoritza a exercir aquesta funció en activitats com ara colònies, campaments, rutes i camps de treball. El curs, que es realitzarà a les instal·lacions del Centre Cultural, tindrà lloc de divendres a diumenge als mesos d'octubre, novembre i desembre i tractarà temes com ara la pedagogia del lleure, la psicologia evolutiva, les activitats de lleure realitzades sobre la natura o l'expressió.
Demà dissabte el Teatre Auditori acollirà la celebració del 32è aniversari de la penya flamenca La Macarena amb un gran festival flamenc on no hi faltarà algun toc de modernitat. L'espectacle presentat per Noia Espanya començarà a 8:15 del vespre. Les entrades, que es poden adquirir a un preu de 3 euros, es poden comprar a la seu de l'entitat una hora abans de les taquilles, a les taquilles del mateix teatre.
La Macarena espera omplir l'auditori un any més. Curro Castanyo, membre de l'entitat i col·laborador de Ripollet Ràdio, ens explica quin és el programa que han preparat.
Al cantar tenim a David Guerra i Juan Rus. Y al toque está la guitarra de Sergio España. Luego está el ballet de la Macarena y el ballet Albaicín. Estos actos los presenta Noelia España, que es la profesora de baile actualmente de la Macarena. Actuación estelar de Urban Show. Esto de Gijón. Estos temas modernos actualmente los chavales y las chavalas bailan tanto, pues también habrá una actuación de lo que allí s'està cocint actualment en la Macarena.
D'altra banda, el proper dissabte 24 d'octubre, la Macarena celebrarà el seu tradicional concurs de potaje, una activitat per a socis i simpatitzants de l'entitat que també rep la visita d'altres associacions flamenques de la comarca. Curro Castanyo explica què fan aquest dia.
La penya fa un potaje molt gran, molts quilos de garbanzo i moltes coses. I luego, además, hay también concursos. Hay quien se hace un potaje en casa y luego van a concursar a la penya.
L'activitat és gratuïta i començarà a 2:15.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant de celebracions. El passat cap de setmana s'han celebrat les festes del Pilar del Centre Aragonès de Ripollet. Des de dissabte, dia 10, fins al mateix dilluns 12 d'octubre, la cultura popular aragonesa ha estat molt viva a la seu de l'entitat, que l'entitat té al carrer dels Afores número 3.
José María Pérez, president de l'entitat, està molt satisfet del resultat final de les festes.
Pues las actividades fueron bastante afluencia de público, tanto los torneos que organizamos como procesión. En el auditorio también se llenó a pleno, o sea que fue bastante bien, fue muy bien. Contentos con el público en general, con los socios simpatizantes y con toda la gente que vino, o sea, con el pueblo en general, estamos contentísimos y hubo mucha afluencia de público, sí, sí.
Tot i que les activitats de les festes del Pilar són un dels moments més esperats per part dels membres del Centre Aragonès, durant tot l'any realitzen activitats típiques de la regió aragonesa.
Dia de Reyes, hacemos cenas al Forja una vez al año. Bueno, cena alforja, que quiere decir que cada uno se lleva lo que quiere y luego se ponen las mesas y se reparte entre todos los asistentes. Luego el 5 de marzo celebramos una fiesta típica zaragozana, se llama la 5 Marzada, que hacemos migas y fin, también para socios y simpatizantes. Después para San Jordi celebramos el patrón de Aragón, que es San Jorge, pues traemos también, hacemos un festival. El festival también de Jotas, que tenemos un grupo también de Aragón. Luego participamos también en el carrer, estiu el carrer.
Actualment el Centre Aragonès compta més de 150 socis.
Saps on fan els millors entrepans i tapes de Ripollet? Evidentment, a la Rotonda. Si et fa mandra sortir de casa, la Rotonda et porta les seves millors especialitats fins a la teva taula. Durant tota la setmana, de 7:30 a 11:30 de la nit, si truques al 93-594-9250, tindràs el sopar fet sense cap esforç, perquè la Rotonda t'ofereix el seu servei a domicili. La Rotonda, i seu a taula amb bona companyia.
Dona la benvinguda a casa al teu fill de la millor manera possible. A la llar del nen trobaràs tot el que necessites per fer dels seus primers anys una delícia. Fes la llista de naixement del teu fill amb nosaltres i sorprèn a la família i els amics amb la millor qualitat i preu. Ens trobaràs a la Rambla de Sant Jordi número 75. Vine i informa't de totes les nostres ofertes. A la llar del nen, el primer és el seu benestar.
Sintonitza Ripollet Ràdio, siguis on siguis. Escolta'ns des de qualsevol part del món. Ripollet Ràdio a internet. Entra a ripollet.cat i sintonitza.
Esteu escoltant Info.
A principis del mes d'octubre es va reprendre la programació del Teatre Auditori de Ripollet, que corre a càrrec de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, en conveni amb el Patró Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Ripollet. Aquest vespre tindrà lloc el segon dels espectacles, en aquest cas una proposta de la jove companyia IT Dansa. Per parlar de tot plegat ens acompanya l'Eulàlia Humbert, responsable d'aquesta programació. Eulàlia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda una vegada més a... Parlem primer de l'espectacle d'aquesta nit. Explica'ns una miqueta què veurem aquesta nit al Teatre Auditori.
Molt bé, doncs. Doncs moltes gràcies per haver-me convidat. L'IT Dansa ja és una proposta que ja ha vingut ja diverses vegades. És una companyia jove, que això surt de l'Institut del Teatre. Són gent, diríem, de la, diríem els ballarins més rellevants que han acabat la carrera, fan un cicle de formació addicional i llavors doncs fan, a l'acabar del curs fan aquests ballets. Llavors això es presenta cada any, es presenta com a final de curs en el teatre grec i llavors doncs fan bolos per tot Catalunya. Ja han vingut diverses vegades, és molt interessant perquè són gent molt jove, amb moltes ganes doncs de treballar i de triomfar. Normalment aquesta gent ja porten ja aquest bagatge d'aquests 2 anys addicionals de la seva carrera i llavors doncs quasi segur que ja tenen feina. Vull dir que són, no són professionals perquè no tenen, no és una companyia establerta perquè cada any canvien de ballarins, però és com si ho fossin, de professionals.
Normalment comentem que la dansa és el que més costa d'omplir el teatre Ripollet, sí. Però torneu a repetir, això vol dir que han tingut èxit, no?
Sí, perquè sí que és veritat que la dansa costa molt d'anar-la a veure, potser és perquè no tenim la cultura de veure-la, perquè realment, vull dir, s'ha de veure, vull dir, no és que transmetin res. El teatre sempre et diu una cosa, i és una cosa de reflexió a vegades, o simplement de passar-t'ho bé, i la música doncs és més, diríem, més reflexiva, doncs més de sentiments, però la dansa també, vull dir, la dansa és veure-ho, i llavors és de sensacions. Si la música també acompanya, doncs tot hi ajuda, no? Sabem que la dansa contemporània és difícil, perquè potser és perquè no l'entenem. Sempre doncs ens pensem que la dansa ha de ser els tututs doncs d'abans i lo més clàssic, no? Doncs el Cascanueces i la Bella Dorment. I en canvi doncs ara la gran majoria de ballets de clàssics n'hi ha molt poquíssims i en canvi la dansa contemporània és el que es porta. Potser és el salt que hem de fer la gent doncs d'entendre la dansa com es viu avui en dia.
Esperem que aquest vespre s'ompli el Teatre Auditori. De cara al mes de novembre tenim una proposta teatral amb búfals i una de musical amb l'espectacle 50 anys de la nova cançó amb direcció de Marc Parrot i Ramon Simó. Què ens pots dir d'aquests dos espectacles? Sí.
Bé, de búfals és una obra de teatre que s'ha presentat doncs, em sembla que va ser pel mes de maig, aquest mes de maig, i és del Pau Miró, és un actor i dramaturg que fa moltes obres de teatre i que realment, vull dir, és de les noves promocions d'ara actualment que hi ha aquí a Catalunya, que ja ha fet diverses obres, ja se li han representat. Aquest any, precisament, en 3, aquesta es va presentar a la Beque, llavors l'altra, que són Lleons, es va presentar en el Lliure i en l'estiu es va presentar Girafes, que ara estan a la sala Beckett una altra vegada. És un jove, és jove i clar, té un llenguatge d'avui en dia. I ens planteja doncs una família desestructurada, que n'hi ha moltes avui en dia, i realment, vull dir, d'una sèrie de germans que desapareix la mare, etc. És un, com un thriller, una cosa diferent, no? Però realment, vull dir, llavors ens dona a entendre doncs, de que per molta gent que tinguis al voltant et pots sentir-te molt sol. I és doncs, dir, la gran paradoxa que hi ha en les grans ciutats, que estàs rodejada de moltíssima gent i en canvi et sents totalment aïllat. I doncs els 50 anys de la nova cançó és una proposta que l'ICIC va fer en el Mag Parrot, doncs de commemorar els 50 anys de la nova cançó. I realment, vull dir, és un... Jo no ho he vist, però ha d'estar molt bé. El Simó ha fet com un tipus... Bueno, com que el Marc Parrot, a part de compositor, doncs també és una mica d'actor, una mica showman, doncs li ha fet fer doncs, una mica com de fil conductor i hi haurà sorpresetes. Mm-hmm. I llavors, doncs, aquesta època dels anys 60, sí que hi va haver-hi doncs, un gran moviment de música, va ser un esclat de molts músics, que tothom volia dir moltes coses, i de molts estils. En aquí, doncs, el que és més recorrent és el Lluís Llach, el Raimon, la Maria Narbonet, però n'hi ha de moltíssims que vull dir que no han sigut tan, potser tan famosos, però en aquella època doncs, va ser molt important, perquè deien coses amb estils diferents i que vull dir, han reivindicat. Llavors han fet un recopilatori de tota aquesta gent, els que els hi han agradat més i se l'han acoplat i han fet doncs, un guió. Llavors serà una novetat. Però vaja, pinta molt bé, la gent que ho ha vist, que això es va veure doncs, a Figueres, es va presentar, i llavors el Mercat de Música Viva de Vic també es va presentar allà. La gent que hi va anar-hi va disfrutar-ho molt, perquè és molt, està molt bé, i esperem doncs, que també gaudeixin la gent de Ripollet.
Esperem que sí. Parlem del mes de desembre, que el comenceu amb una aposta ben forta. Torna sí. L'Oriol Bragui a Ripollet amb el seu Hamlet.
Sí. Bueno, jo l'Oriol Bragui a mi m'agrada molt com dirigeix, perquè fa unes propostes, diríem, de temes una mica complicats, perquè normalment fa textos així antics, i doncs d'aquests clàssics que a vegades són molt ferrugosos d'escoltar i de veure, i els dona un aire una mica doncs actual sense deixar el text, vull dir, perquè a vegades també hi ha directors que llavors trenquen tot el text i en canvi doncs ell no, ell el manté molt bé. Porta companyia totalment nova, vull dir, sí que n'hi ha un parell o tres de persones que són de la seva companyia, dels de sempre, però aquesta vegada doncs ha portat gent nova. El Julio Manrique està esplèndid, li han donat ja dos premis, premi d'interpretació, llavors també està nominat al Premi Butaca a aquesta obra doncs, amb el millor espectacle de format petit, i llavors també un altre actor que també surt també com a actor secundari. Realment és esplèndid. Jo, clar, aquí no sé, serà la novetat de veure-la tipus italiana, clar, normalment el Brogi sempre ho proposa doncs, a la Biblioteca de Catalunya, que és un espai tan diferent, i llavors, esclar, sempre veus aquí, doncs, bueno, a veure com sortirà. Realment, vull dir que ja han fet bolos, vull dir que ja estan... Altres vegades sí que han començat a Ripollet, i sí que ha sigut una novetat a veure com sortia. Aquesta vegada ja tenen ja après la lliçó.
Parlem d'una obra llarga, més de
llarga,
3 hores
en descans,
que ja ho recordarem quan arribi el moment, perquè encara falta molt,
sí,
dèiem que és el desembre, i acabarem aquest trimestre amb una proposta a capella, no?
Sí. Aquesta gent ja van vindre, són de Mallorca, són components de mallorquins, i que ens va vindre l'any 2001, però va fer un recopilatori doncs, de músiques d'arreu del món. I aquesta vegada, com que s'acosta a Nadal, en aquesta època, doncs canten Nadales. I també és un recopilatori doncs, de Nadales d'aquí, de Catalunya, i d'arreu del món, d'Espanya, i bueno, d'americans, i bueno, així. Són molt agradables, són molt simpàtics, és un clar de capella, vull dir que només la veu, i... Però vaja, vull dir...
Sembla que combina bé de cara al Nadal, no?
Sí, això.
Combina
això.
Bé. Ja s'ha fet el primer espectacle, fa un parell de setmanetes. Com preveieu que anirà l'afluència de públic aquesta temporada, tenint en compte l'anterior?
Jo espero que es mantingui. De tota manera, vull dir, sabem que és una època difícil, que hi ha, bueno, són les restriccions que hi ha i la gent aturada... i sí que potser doncs, baixarà una mica l'assistència, però vaja, nosaltres esperem que les propostes que proposem siguin prou atractives doncs, perquè la gent vingui igual. si no ve més la gent, serà una tònica doncs, general, generalitzada.
Recordem que, a més, si les persones volen tenir certs descomptes en les entrades, poden fer soci de l'associació, a on han d'anar?
En el mateix teatre, quan hi hagi espectacle, allà els informarem, i si no, poden venir al carrer La Lluna número 1, doncs que jo estic al migdia perquè, bueno, faig així un horari una mica raret, però bueno.
El que es pot, no?
Sí, de 12 a 2, i llavors allà els informarem i li assessorarem doncs, tot el que vulgui.
Doncs ja ho saben, aquesta nit, nova proposta amb la jove companyia IT Dansa. Eulàlia Humbert, responsable de la programació de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, gràcies per haver-nos acompanyat i anirem parlant de tots aquests espectacles.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona tarda.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Tenores, flabiols, tamborins, tibles, fiscorns, les cobles d'arreu de Catalunya tenen cabuda a Ripollet Sardanista, un espai exclusiu per la nostra música amb repàs dels principals aplecs de la setmana. Ripollet Sardanista, el divendres de 8 a 9 del vespre, perquè la ràdio també sona la tenora.
Ripollet Ràdio recorda cada matí els intèrprets i les cançons més populars a Temps era Temps.
Temps era Temps.
Des del 50 a l'actualitat, des del vinil a l'MP3. La història de la música contemporània de la mà de Ramon Argenter a Temps era Temps. De dilluns a divendres, de 10 a 1.
I com hem dit a l'inici de l'informatiu, avui els estem oferint el programa número 100 de l'Info de Ripollet Ràdio. És per aquest motiu que la secció de servei al ciutadà avui ens hem plantejat la necessitat de parlar d'informació municipal i de com accedir-hi. L'Ajuntament de Ripollet compta actualment amb tres mitjans de comunicació, com som l'emissora municipal Ripollet Ràdio, la revista mensual El Bulletí i la web municipal ripollet.cat. A través d'ells intenta arribar als més de 37.500 habitants que hi té actualment Ripollet. I qui millor per parlar-nos d'aquest tema que el regidor de Relacions Institucionals, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies, Alberto Castro. Senyor Castro, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut a la seva casa.
Ben trobat, la casa de tots.
Parlem de tres mitjans municipals. Quins són els criteris que els regeixen?
Bueno, bàsicament, jo penso que cada mitjà té el seu espai i, per tant, té la seva, els seus clients, per entendre's d'alguna manera. Però crec que a nivell general el que volem és que siguin uns mitjans tractats d'una forma professional. Penso que el que hem aconseguit és donar una elegància, un criteri, una estructura molt professional. De fet, tant el butlletí com la web com la ràdio municipal penso que cobreixen sobradament això que estic dient. I en cada cas, en cada mitjà, doncs mirem d'apropar-se cada vegada més al ciutadà, donant en cada cas la informació pertinent, no? Crec que que ho estem aconseguint, tot i que, òbviament, no podem oblidar que som un mitjà municipal i això també condiciona tant la línia editorial com el format que utilitzem.
El mitjà de comunicació municipal més antic és el butlletí. Com ha canviat en els darrers anys?
Moltíssim. Moltíssim. Jo penso que el butlletí ha canviat menys de nom. Penso que ha canviat de tot. Ha canviat de forma de ser tractat, ha canviat de format, ha canviat amb criteris periodístics, ha canviat estructuralment. L'últim canvi de fa uns mesos, jo penso que hem donat encara un gir més del que és un disseny, un tractament de la informació molt més visual, molt més agradable, i per tant crec que el butlletí és un potser el mitjà que ha canviat més en els últims temps, no? Sí que és veritat que és un mitjà complicat. És un mitjà complicat perquè és tan bo el nostre butlletí que se'ns compara contínuament amb altres mitjans i es compara amb revistes o diaris, i nosaltres no som això, som un butlletí municipal que l'obligació que té és donar informació als veïns i veïnes d'allò que passa a Ripollet, no tant des del punt de vista informatiu com de serveis i equipaments que s'inauguren, funcionament del poble, és el butlletí municipal. Però el fet que ens compari amb altres mitjans, a mi personalment m'honora.
Mm-hmm. La ràdio municipal també ha canviat en els darrers anys, és potser el mitjà que més joc dona, que més obert és. Quin és el servei que es vol donar a través d'ella?
Jo vaig dir no fa gaire, en motiu dels 25 anys del butlletí, vaig dir una cosa en relació a la ràdio que ho penso fervent. Penso que la ràdio té dos objectius molt clars. Arribar a la població, però sobretot el fer-ho. Jo penso que la nostra ràdio compleix perfectament aquestes dues vessants. És a dir, per una banda, la feina que esteu fent en aquests moments vosaltres amb els informatius és un servei d'informació a la població, però el fet, la possibilitat de que la gent, entitats, persones individualment puguin disposar d'un espai i fer ràdio, penso que això és molt important. I aquests dos criteris els mantenim, els potenciem, i crec que avui en dia disposem d'una parrilla de programació fet per entitats i persones de la qual ens podem trobar molt orgullosos. Programes de molta qualitat, però que a la vegada doncs, donen una cobertura a una necessitat que té d'informació i de divulgació l'acció de cada una de les entitats de les persones que ho fan. I penso que és molt important i hem de mantenir i garantir que sempre hi hagi un micròfon perquè algú pugui dir allò que pensa.
Parlem d'un altre mitjà, que és la web. El mes de setembre aquesta web municipal va rebre unes 15.400 visites d'IPs diferents. Aquesta dada indica que internet és l'eina del futur?
Jo estic absolutament convençut, absolutament convençut. Jo penso que molta gent utilitza internet sense saber-ho. Jo penso que internet ja no és pas un futur o ni una promesa, és una realitat. De fet, tots els observadors professionals dels mitjans de comunicació diuen que l'audiència està a internet. La televisió cada vegada està perdent protagonisme, la televisió convencional, i cada vegada s'utilitza més la televisió IP o l'exemple de YouTube, crec, no? És a dir, penso que internet és el futur, és el present, i penso que encara estem per desenvolupar tot el potencial que disposa aquest mitjà. La nostra web és una web que està en permanent renovació, que ara que havíem consolidat un format ja estem pensant en canviar-ho. Per què? Perquè les necessitats dels usuaris d'aquesta plataforma és cada vegada més gran. I jo crec que tard o d'hora, més aviat que tard, utilitzarem internet d'una forma quotidiana des del sofà de casa nostra i estarem navegant per internet ben bé sense saber-ho.
Mm-hmm. Pel que fa a la web municipal, quins són els serveis o tràmits que en destacaria com a més importants i els que més utilitza la gent de Ripollet?
Bueno, jo crec que aquí és un tema on estem treballant, per tant, potser en aquest tema parlaria més de futur immediat que no de realitats presents. A veure, la nostra web cobreix una part molt important, que és la informació. Jo penso que la immensa majoria de gent que vol estar informada d'allò que passa a Ripollet del dia a dia utilitza el web, perquè vosaltres feu una feina increïble d'una frescura i d'una actualitat rabiosa de tot allò que es publica al nostre web. I això vull des d'aquí agrair-vos aquesta feina, que no és fàcil. Per tant, si jo vull saber què passa a Ripollet, em poso a ripollet.cat i automàticament m'assabento no només del que està passant, sinó del que passarà demà o dintre d'unes hores. Per tant, la informació és un aspecte que cobreix la nostra web. Altre aspecte important és la introducció, mica en mica, de serveis interactius cara al ciutadà. És a dir, des de no fa gaire vam inaugurar el servei de pagament online, el tema d'activitats educatives, el fet d'incorporar cada vegada més accions a la nostra web, de manera que el ciutadà pugui fer qualsevol tipus d'activitat a través del web, qualsevol tipus d'acció. De fet, hi ha una llei que ens obliga, ens marca, la fita de l'1 de gener del 2010, per tenir totes les administracions, tant locals com a supramunicipals, tenir la possibilitat que el ciutadà pugui, a través del web, fer qualsevol tipus de tràmit i servei. Nosaltres estem treballant en aquest tema i, mica en mica, anem introduint-lo. Penso que és un repte no només tant des del punt de vista de la programació, sinó també és un repte des del punt de vista d'hàbits d'ús, no? Penso que el ciutadà, mica en mica, ha d'acostumar-se al tema d'utilitzar el web. Un exemple és el tema de la banca. La banca online, gairebé ningú, mínimament actualitzat, utilitza la banca més enllà de treure diners del caixer. Però tot el que són consultes, el tema de reguts, el tema de transferències, ja es fa via online. Això és una demostració de que és un sistema segur i que funciona.
Mm-hmm. Ara s'està parlant també molt de la TDT, de la televisió digital i tot això.
Sí.
Tindrà Ripollet una televisió?
Home, la resposta ha de ser que sí, òbviament. Vull dir, el que passa que potser ens hem de ser una mica realistes, no? Si tu em preguntessis si a mi, com a regidor de comunicació, m'agradaria tenir una televisió a Ripollet, la resposta automàtica seria clar que sí. El que passa que hem de ser una mica curosos. Tenir una televisió implica una despesa, una estructura, que en aquests moments no ens ho podem permetre. Tranquil·lament ho he de dir, no? Estem en un temps de crisi, estem en un temps on hi ha altres prioritats molt clares que obliguen a fer un esforç d'inversió i un esforç de treball cap a altres àrees que necessiten molt més que no pas una televisió. Això no vol dir que mica en mica anem introduint el multimèdia dintre els nostres espais. Ripollet, com no podria ser d'altra manera, està immers en tot aquest tema de TDT, formem part d'un consorci, tenim un canal assignat, però tots els ajuntaments que estem en aquesta via, amb bon criteri, hem decidit no començar grans produccions, sinó que el que farem és estar al dia i estar en primera línia de sortida perquè quan es pugui fer, tirar endavant aquest tema. Però repeteixo que això no vol dir que no incorporem multimèdia en els nostres mitjans, no? I crec que dintre de molt poc temps, i mica en mica, vosaltres heu també de fer altra feina, que és incorporar el món multimèdia a la nostra informació. Jo penso que això és un repte que hem d'assolir, però sempre tenint en compte les prioritats que ens marca, malauradament, aquesta època de crisi, que tot i que tot sembla ser que apunta cap amunt ja, sí que és veritat que les seqüeles trigaran anys en superar-se.
Mm-hmm. Tenim en compte aquests projectes de futur en quant a comunicació a Ripollet, doncs recordar-li als nostres oients, que ja ho saben, que poden continuar informant-se, com sempre dient, al 91.3 de la FM, a la web municipal, ripollet.cat, i cada mes amb el butlletí que els arriba directament a casa i que en principi doncs això continuarà sent com
òbviament,
és, no?
Òbviament. Òbviament. El que passa que quan entrin a ripollet.cat, doncs potser es trobaran sorpreses dintre de poc, o quan escoltin el 91.3, potser arribarà un moment en què diran, home, aquell programa de cinema o de sardanes o de música rociera que no vaig poder escoltar, hi hauria alguna manera de poder recuperar? Doncs potser dintre de poc ho podran fer. O, per exemple, home, la Festa Major va haver-hi un acte que em va agradar molt i m'agradaria ensenyar-li a la meva família com la meva neta o la meva filla doncs va ballar gitanes, no? I hi haurà un moment en què podrem veure el vídeo d'aquesta actuació. Penso que mica en mica anirem incorporant aquests elements que encara faran més atractiu la nostra feina.
Doncs si us parem, moltíssimes gràcies, agrair-li la seva presència en aquest info número 100, que per nosaltres doncs, també és un gran honor el tenir el regidor de Relacions Institucionals, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies, Alberto Castro. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, si em permets. Jo voldria felicitar-vos a tots els que feu aquest info, a tots els que treballeu en qualsevol dels mitjans municipals, perquè penso que feu una feina a vegades abnegada, i pot reconeguda, i sempre que tinc ocasió ho dic, no? I penso que hem d'estar molt feliços i contents de disposar de professionals com vosaltres que feu possible amb mitjans molt escassos, i això s'ha de dir, amb molt pocs recursos, fer una feina tan professional i tan ben feta. Per tant, jo penso que sou avui els protagonistes, i per tant des d'aquí la meva abraçada i la felicitació, i que sapigueu que com a mínim l'equip de govern és conscient de la vostra feina i està molt agraït de la vostra dedicació i la vostra tasca.
Moltes gràcies. Bona tarda.
A vosaltres. Bona tarda.
Comencem el nostre apartat de breus, ràpidament, amb motiu de la visita a Ripollet aquest cap de setmana del Circo Italiano. L'associació animalista Libera realitzarà una protesta per la utilització d'animals als seus espectacles. Els activistes defensors dels drets dels animals protestaran demà dissabte al recinte firal de Ripollet a partir de les 4 de la tarda. Libera repartirà fulletons informatius sobre les condicions en les quals són ensinistrats i els trastorns psicològics que asseguren pateixen els animals.
Des d'ahir dijous i durant un mes ha quedat instal·lada al Parc Norbert Fuster una unitat mòbil de control que recopilarà les dades de la qualitat de l'aire del municipi. La regidoria de Medi Ambient sol·licita de forma periòdica al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat la instal·lació d'aquesta unitat per tenir coneixement de la qualitat de l'aire de Ripollet i la seva evolució durant els anys.
El Compromís per Ripollet, conjuntament amb la resta de partits que formen part de les candidatures alternatives del Vallès, ha manifestat a nota de premsa la seva oposició al programa metropolità de gestió de residus municipals 2009-2016, acusant-lo d'insostenible ambientalment, socialment i econòmicament.
El proper dijous, dia 22, a les 6 de la tarda, tindrà lloc al Centre Cultural una conferència sobre Tai Chi a càrrec de Sun Senadre, infermera del CAP Serra Parera de Cerdanyola. Aquesta activitat està inclosa al programa de la Gent Activa organitzat per la Regidoria de Serveis Socials.
El grup de teatre local Amics del Teatre ha creat una secció infantil per a nens i nenes de 6 a 10 anys. Els assajos estan previstos pels divendres a la tarda i les inscripcions es poden realitzar fins al proper 25 d'octubre. Cal dirigir-se al centre parroquial.
El ripolletenc Joan Mimó, soci de l'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet, ha estat el guanyador del primer premi de la sessió de nu del concurs de la 26a Festa de la Fotografia celebrada el passat mes de juliol a Ripollet. Ell ha estat un dels 5 socis premiats al certamen, que va comptar amb la participació de 138 obres de 48 autors a la part d'activitats de la festa i 119 de 42 autors a l'apartat de nu. 91.3.
I passem a l'actualitat esportiva amb Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem amb els titulars d'esports. 5 equips de futbol a plena competició.
Ara sí que es pot dir que està quasi tot en ple funcionament, amb 4 equips masculins i un femení en el món del futbol, amb un Ripollet que la setmana passada, en la victòria passada, doncs aquest està situat ja en el tercer lloc i aquesta setmana jugarà a casa contra l'equip del Palafrugell, que és 5è. A la mateixa categoria i al mateix grup tenim a la penya Portia Pajaril, que jugarà al camp de la Farga, i a l'Estila, que jugarà contra la de Fut. A un dels dos equips que estrenaran doncs la gespa en el primer derbi del campionat. L'altre equip de futbol és la de fut femení, que després de perdre per 10-0 la setmana passada, aquest jugarà el dissabte al camp de Sant Gabriel de Barcelona.
Continuem, comença la lliga de futbol sala femení i d'handbol.
Són els dos esports que comencen més tard la temporada. El handbol jugarà el seu primer partit a casa contra aquest dissabte a 8:45 contra el Sant Andreu de la Barca, amb moltes cares noves. Per altra banda, el futbol sala femení, l'equip de Can Clos de la primera divisió, s'estrenarà aquest dissabte a les 4 contra la penya d'Esplugues, mentre que l'equip de la divisió de plata no començarà la lliga fins al 8 de novembre.
Èxit de la primera jornada del tenis taula.
Amb molts canvis per part del tenis sala Ripollet, l'equip de la divisió d'honor femení, el 5 de Ripollet, va començar la temporada jugant al pavelló amb una victòria 5-1 sobre el Fotoprix Vic. Aquest que està jornada jugarà a Girona contra l'equip del Bàscara. El jove equip de la primera divisió femenina, després de la victòria per 4-2 a la pista de l'Ateneu, té jornada a l'escàs. Per altra banda, l'equip masculí de la primera nacional també va guanyar, però més ajustat, el resultat de 7-4-3. I a la pista del Vilobí i la Geltrú. I aquest primer encontre a disputar a casa aquesta temporada serà del Ripollet Bertolai, serà contra l'equip del Canàries, Los Llanos, el diumenge a les 10 del matí a l'escola Montserrat de Cerdanyola.
I acabem recordant que avui a l'Infosport tindran com a convidat...
Doncs Adrián Segura, que és l'entrenador, Rubén Cárdenas, que és jugador, i Melania García, que són jugadors de l'infantil de la de fut de futbol.
Ja ho saben, aquesta tarda a l'Infosport, en aquesta casa, amb Ramon Argenter. Gràcies, bona tarda.
I felicitats.
Merci. I abans d'acabar mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Per aquest cap de setmana es preveu un important descens de les temperatures que oscil·laran entre els 20 i els 10 graus. El sol lluirà tant dissabte com diumenge, però augmentaran les nuvolades de cara a dilluns i així com les probabilitats de pluja. La resta de la comarca les temperatures també baixaran.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 16 d'octubre. El número 100 us hem ofert aquest programa Fran Lladó al control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, René Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.